A les hores en punt, tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar.
Bon dia, us parla Imma Brull. Una quarantena de cuiners amateurs van participar dissabte a la tarda a la 36a Diada de l'Arrossejat, acte central de les jornades gastronòmiques del Peix de Llotja i l'Arrossejat, servint-se prop de 500 degustacions de l'arròs cuinat a l'estil mariner. Des de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar s'ha qualificat d'èxit aquesta diada en la qual hi van confluir una gran participació, l'ambientació musical i la promoció de la gastronomia marinera. Els guanyadors d'aquesta edició van ser Jaume Margalef i Helena Font, que van compartir un dels premis del jurat A, un fet poc habitual, i Robert Brosbank. El jurat B va escollir els calderos de Carme Domènech i Antonio Ramos i el jurat C va donar com a guanyadors els arrossos d'Abel Mañé i Jordi Boyer. Cadascun dels guanyadors es va emportar 150 euros de premi en metàl·lic i un trofeu acreditatiu de la jornada. En aquesta edició de la Diada de l'Arrossejat, el concurs amb més antiguitat de tots els que se celebren a la població, s'hi van presentar 41 participants. Maite Boquera, regidora de Turisme, Comerç i Civisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, va felicitar els guanyadors i va destacar l'èxit de la festa.
Una gran diada que després de 2 anys sense poder fer-la, pues la recuperem i amb moltes ganes, una gran festa. Sobretot estem pendents del temps que ens va acompanyar i així va ser tot un èxit de xalai, de trobar-te, no?, amb la gent i sempre posen la bona música, no?, que és la que ens acompanya sempre, la nostra xaranga, aquest calero, i com a colofó de la festa, no?, pues aquest concert del grup local de Valdats, gentilesa de la Taverna del Port. Una gran participació, per això volem agrair a totes i a tots les persones que ho heu fet possible, però sobretot als participants. Sense ells no seria possible aquesta festa, aquesta Diada de l'Arrossejat, i contents, a més de que de la gran participació pues, de joves, que això també és important, i colles noves també, i ens dona pues, molt bon futur, no?, de celebrar-ho i seguir xalant d'aquesta Diada de l'Arrossejat, una gran festa marinera que esperem gaudir-la força anys. I també felicitar, evidentment, a tots els guanyadors i guanyadores d'aquesta 36a Diada de l'Arrossejat.
Les jornades gastronòmiques del Peix de Llotja i l'Arrossejat segueixen fins al dia 16 d'octubre, amb els menús que han preparat 9 restaurants del municipi. L'Ametlla de Mar i el Delta de l'Ebre van ser protagonistes aquest diumenge a la nit al programa documental 30 minuts de TV3, un programa dedicat a donar visibilitat al tràfic d'haixís a la costa catalana i a les plantacions de marihuana. Les arrels del narcotràfic, així es titula el 30 minuts d'aquesta setmana, i més diumenge a la nit per TV3, un reportatge de la calera Fàtima Llambric i Guillem Prieto, que també es pot veure a la carta al web de la televisió catalana. Segons el reportatge, Catalunya corre el risc de convertir-se en una narcosocietat i si no es posa fre al cultiu il·legal de marihuana, arrelat i estès per tot el territori i a l'entrada de haixís per mar, una ruta de la droga que es fa amb narcollanxes i que s'ha reactivat l'últim any. La pressió policial que s'està fent al sud de Catalunya, per on entra el 70% d'haixís que arriba a Europa, explica que a la costa catalana hi torni a haver desembarcaments de fardells provenients del Marroc, com ja va passar als anys 90 i fins a mitjans de la dècada del 2000. Catalunya és un país productor. La droga no hi està de pas i això és un reclam per al crim organitzat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una mitjana de 2 plantacions al dia. El reportatge Les arrels del narcotràfic explica com el crim organitzat ha començat a corrompre policies, com s'està filtrant entre l'economia legal i com la marihuana facilita al jovent l'entrada al món de la delinqüència. Diversos operatius de la Guàrdia Civil a Tarragona els han permès establir un diagnòstic preocupant pel que fa al tràfic d'haixís. Els consta l'existència d'una infraestructura criminal establerta aquí. A les platges del Delta de l'Ebre s'hi desembarca haixís i s'hi boten narcollanxes. Fàtima Llambrí, coautora del reportatge, explica els motius pels quals s'ha reactivat l'entrada a les nostres platges.
En els últims mesos ha hagut diferents operatius policials de decomís de haixix a la zona de les Terres de l'Ebre, un dels quals va ser a la platja del Torrent del Pi de l'Ametlla de Mar. Bueno, doncs totes aquestes situacions són les que ens donen a entendre que ens hem de posar a fer un 30 minuts sobre aquesta temàtica. No és només a la platja de l'Ametlla, també la zona del Delta de l'Ebre és un dels punts que els narcotraficants trien per desembarcar la xixa, perquè són platges que donen discreció. I ens vam posar a fer este tema perquè esta confluència, és a dir, se reactiva la ruta per mar de la xix del Marroc a Catalunya, una ruta que a finals dels anys 90, i principis de l'època del 2000, ja estava molt activa. Estos desembarcaments, això també passa perquè on hi ha més desembarcaments de xix és a la zona de l'estret de Gibraltar, per la proximitat amb Marroc. S'està fent molta pressió policial allà i per això estan buscant noves rutes. I tot això passa a Catalunya en un moment en què les plantacions de marihuana i el crim organitzat que està vinculat al tràfic de marihuana, doncs ja està molt arrelat.
Les arrels del narcotràfic compten amb el testimoni d'una persona que ha estat condemnada per tràfic d'haixix i pertinença a organització criminal que gestionava l'entrada per mar a Catalunya de tones i tones d'haixix. La seva experiència i coneixements són un contrapunt necessari. Durant el reportatge es fa esment al comís de la Guàrdia Civil del passat mes de març amb prop de 2.500 quilos d'haixix intervinguts a la platja del Torrent del Pi de l'Ametlla de Mar, que es va saldar amb dos detinguts que van ser sorpresos mentre descarregaven 77 fardells. El primer equip de futbol de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va perdre dissabte per 3-4 a la segona jornada del campionat de Lliga davant del Santa Bàrbara en un partit en el qual l'equip calero va tenir dos cares. A la primera part, de nou, es van pagar molt cares les errades, com ja va passar al camp del Flitx. Els caleros van encaixar un preocupant 0-3 parcial al final del primer temps. A la segona part, el panorama va canviar i l'equip local va sortir a remuntar amb l'objectiu clar de buscar el gol. Va ser ja quan Emmanuel marcava l'1-3 als 6 minuts de la represa i als 60 el mateix Emmanuel feia el 2-3. La cala anava per feina i al minut 70 Jordi Lleó establia l'empat a 3. Amb l'equip calero volcat a la porteria visitant i amb el Santa Bàrbara a les seves mans, va arribar la jugada que va decidir el partit. Tot feia olor de remuntada fins que l'àrbit va xiular un penal molt discutit, precedit d'un fora de joc a l'àrea calera. El Santa Bàrbara feia el 3-4 i poc després els caleros es quedaven en un home menos per la rigorosa expulsió de Javi Fages amb doble amonestació, un fet que va dificultar encara més les possibilitats d'empatar dels de l'Ametlla de Mar. Al final, segona derrota de la temporada en dos partits per un equip calero que dissabte no va mereixer perdre. Escoltem a Sergi Quintana, que és el segon entrenador de la cala.
Bueno, jo el que tinc claríssim és que vam plantejar un partit per a ser molt ofensius, per a anar molt a l'atac. Sabíem del risc de que si quan perdíem bola no ens tancàvem bé o no anàvem ràpid a la pressió, donaríem facilitats per a sortir la bola al Santa Bàrbara, que així va ser, que ens vam passar tota la primera part atacant nosaltres, però amb tres pilotes que van tindre ells van fer tres gols, que és una mica injust, perquè si tu vas a mirar el partit als 90 minuts, la cala es va mereixer molt més, però bueno, al final del futbol se tracta de ficar-la dins i el Santa Bàrbara la va ficar més vegades.
Per la seva part, el filial de la cala, la quarta catalana, va perdre per 1-2, i això que els caleros es van avançar molt aviat en el marcador, ja que Gerard Pallarés marcava per als de l'Ametlla de Mar al minut 7, tot i que només dos minuts després ho feia el filial de la Cava i aconseguien anivellar el resultat. El segon gol Cabero, al minut 27 de la primera part, va girar el marcador i tot i els intents d'uns i els altres ja no es mouria, significant així la segona derrota per als de l'Ametlla de Mar en dos jornades. Escoltem a Jordi Subirats, que és l'entrenador del filial de la Cala.
crec que van començar bé el partit, com si ja abans del gol de Gerard Maura ja havien tingut un parell d'arribades en Ximo i en Marc, per bandes. Van aconseguir l'1-0, inclús vam tindre un parell d'accions per poder fer el 2-0, que no vam estar del tot encertats en l'última passada. I en una jugada aïllada, desafortunada, que no vam estar bé, en 40 jugades des de l'àrea, dins de rebots, i no vam estar prou contundents per espejar, vam fer... ens van empatar. Acte seguit, als 5 minuts, en una bona acció d'Eixi, i que crec que nosaltres vam estar prendre's, es van aconseguir l'1-2. I bueno, a partir d'aquí, jo crec que nosaltres vam tornar a tindre el domini de pilota, vam tornar a tindre situacions per a poder empatar, sense ser molt clares, que van 3 o 4, en les accions del porter d'Eixi, que van treure molt bones. I ells, doncs, bueno, un equip molt armat, molt ben estructurat detrás, i crec que vam intentar-ho de totes formes, canviant sistema, tirant dos puntes, en tres puntes, però no va ser el dia, no ens van entrar, i però bueno, al final la derrota, crec que pel futbol que vam fer i que pel joc que vam fer, injusta. Crec que vam fer mèrits com a mínim per emportar-nos l'empat.
Les dues derrotes per la mínima dels de l'Ametlla de Mar els situen ara a la cua de la classificació.